Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El cardenal Joan Josep Omella ha expressat aquest matí el seu desig que els catalans no caiguin en la temptació de la divisió, de la confrontació i de la imposició de les pròpies maneres de veure i construir el món. Ha estat en forma de pregària i durant l'homilia de la missa pontifical de la Mercè.
Demanem pau i tranquil·litat per al nostre món i de manera especial per al nostre país. No permetis que ens avergonyim mai de la nostra fe cristiana. No permetis que caiguem en la temptació de la divisió, de la confrontació, de la imposició de les nostres maneres de veure i de construir el món.
L'ofici solemne, la festa de la patrona de Barcelona, ha reunit a la Basílica de la Mercè centenars de creients en una eucaristia concelebrada també per diversos bisbes i arcabisbes i també per desenes de preveres amb l'assistència de diversos diaques. Entre les autoritats hi havia el president Quim Torra, diversos regidors de l'Ajuntament de Barcelona, l'inspector general de l'Exèrcit i la sotsdelegada del govern espanyol a Barcelona. Canviem de tema. La mesa del Congrés ha tombat, amb els vots majoritaris del PP i de Ciutadans, l'esmena del PSOE que volia evitar el veto del Senat als pressupostos. Aquests dos partits, PP i Ciutadans, han considerat un frau l'esmena, mentre que els socialistes i Units Podem diuen que aquest organisme de la Cambra Baixa no té competències per fer-ho. El Suprem acusa els presos independentistes de voler entelar, diu, l'honorabilitat de la justícia espanyola. És l'argument de la sala 61 que presideix Carlos Lesmes per rebutjar les recusacions dels jutges que participen en el procés de l'1 d'octubre. Pablo Casado ha avisat a Pedro Sánchez que no es pot dialogar, segons ha dit, amb una pistola sobre la taula. El líder del PP s'ha referit així al que ha qualificat de xantatge que, segons ell, els independentistes volen imposar al govern espanyol. I la policia ha detingut el capità i els treballadors de l'embarcació Nyerere, que va naufragar ahir al llac Victòria, a Tanzània. Recordem que l'accident va causar la mort de 224 persones. Segons les primeres investigacions, el ferri anava sobrecarregat i només tenia capacitat per portar un centenar de persones. N'hi anaven entre 300 i 400, segons algunes fonts. La ministra de Justícia espanyola, Dolores Delgado, ha admès haver-se vist tres vegades amb el comissari José Manuel Villarejo i ha anunciat que compareixerà per petició pròpia al Congrés per explicar-ho. En un principi, Delgado havia negat haver tingut cap mena de relació amb el comissari investigat i després va afirmar que hi havia coincidit només en algun esdeveniment. Ara ha reconegut tres trobades després que s'hagués publicat l'existència d'uns àudios sobre un dinar l'any 2009, en què havien participat diverses persones, entre elles la mateixa Delgado, Villarejo i l'exjutge Baltasar Garzón. I un últim apunt, el president de l'Associació Salvar l'Arxiu de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha reprès l'activitat pública de l'entitat anunciant la composició de la nova junta directiva, a la qual ingressen l'exbanquer, condemnat per frau, Mario Conde, i el periodista del diari ABC, Germán Terz. L'entitat, que reclama que tornin a Salamanca els documents que s'havien enviat als seus legítims propietaris catalans, papers que van confiscar les tropes franquistes, anuncia noves actuacions administratives i jurídiques a partir de l'octubre. Fins aquí l'actualitat. Avui és dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana.
un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, amics i amigues. Bona festa de la Mercè, especialment els qui ens escolteu des de Barcelona i des de la província eclesiàstica que té com a patrona aquesta advocació de la Mare de Déu. Ahir, al migdia, se celebrava a la Catedral de Barcelona la missa principal amb motiu dels 800 anys de la fundació de l'Orde de la Mercè, precisament a la mateixa seu de la capital catalana. El cardenal Joan Josep Omella, en la seva carta dominical d'ahir, recorda que aquesta obra mercedària és un arbre frondós que es ramifica als 5 continents i ha suscitat, afegeix, diverses congregacions de vida activa, de vida contemplativa i també associacions de laics i laiques que totes juntes constitueixen una gran família, la gran família mercedària. Per la seva banda, un altre pastor de les diòcesis amb seu a Catalunya que escriu aquest diumenge sobre la Mercè és el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, que igualment recorda la celebració d'aquest 8è centenari. Diu, entre altres coses, que aquest present i aquest futur al qual es referia en els primers paràgrafs d'aquesta missiva estan molt ben formulats en el missatge de l'Orde de la Mercè. I afegeix que la misericòrdia de Déu ha de ser i ha de fer dels mercedaris persones compassives i servidores dels altres, disposats a arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli. Finalment, destaquem que també el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, proposa una actualització en la seva carta d'ahir del que és l'ideal de la Mercè i afegeix que és bo que aquests dies, amb tots els qui treballen en la pastoral penitenciària, presentem davant de la Mare de Déu els nostres germans afligits per la privació de llibertat arreu del món. Conclou també que la presó sempre és un càstig molt dur per a ells i les seves famílies. I també diu que Maria és la mare pobra del Magnificat, que sap què és viure al desarrelament, no trobar casa, ser rebutjada, viure refugiada a Egipte i haver de tirar endavant amb l'ànima en suspens. Tots aquests missatges, aquestes reflexions i l'esperit de la festa d'avui, la Mercè, connecten molt bé, i és per això que comencem el programa parlant-ne, amb la feina de Càritas en tots els seus àmbits, el parroquial, el diocesà i l'interdiocesà. Avui Lleida és la diòcesi protagonista en el nostre programa. Després d'una reflexió inicial del bisbe Salvador Jiménez Valls, conversarem uns minuts, i ho faran els nostres companys de Lleida, amb Helena Mor i Adrià París, que són tècnica i prospector laboral, respectivament, de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, que gestiona el projecte d'acollida laboral en col·laboració amb la Càritas Diocesana de Lleida. Després de les notícies, també tindrem el testimoni de la setmana. Avui serà Joan Pujol, el primer voluntari de la nova Càritas de Tremp. Ens explicarà la seva vivència a l'hora de desenvolupar el seu servei. Això i una mica més, també amb l'agenda. Fins a les 9 us acompanyarà Ràdio Estel, com cada dilluns a aquesta hora. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge del pastor diocesà.
Com us anunciàvem, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ens ofereix avui la seva reflexió, el seu comentari per començar la veu de Càritas. Monsenyor Salvador Jiménez Valls, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Bon vespre, endavant.
En aquest espai en el que donem veu i referència a tot el món de Càritas i Cesana, de quasi de totes les diòcesis d'aquí, amb seu en Catalunya, voldria fer una reflexió avui sobre el col·lectiu més nombrós que tenim, que són els voluntaris, aquelles dones, algunes grans, aquells homes de mitjana edat i mig jubilats, aquells joves que volen transformar el món i preocupar-se per els germans, que acudeixen cada setmana, molts dies, a la parròquia a distribuir aliments, a fer fitxes de la gent que arriba sense res, a mil cosetes petites que en cada parròquia ells tenen que gestionar. En primer lloc, voldria agrair la feina que fan. Presenten al món nostre el rostre més tendre de Jesucrist. Són persones que donen a conèixer el sentit més fort de l'Església. Però jo us preguntaria a vostès i em pregunto a mi mateix, què sent el voluntari o la voluntària quan rep una persona que no pot pagar el lloguer, que plora perquè no pot comprar aliments o medicaments, que va allí a la parròquia a tocar la porta i es queixa d'una altra parròquia que no l'han volgut o no l'han pogut ajudar? Quins sentiments tenen en el cor aquestes persones? I estic convençut que s'identifiquen molt en els més pobres i que ells, els voluntaris i voluntàries, que no poden solucionar tots els problemes familiars i personals, es queden molt perplexes i molt preocupades, perquè els agradaria solucionar-ho tot i no poden. Veuen a les persones plorar o queixar-se i no poden més que enxugar les llàgrimes seves. M'agradaria que tots aquells voluntaris tingueren un monument en cada comunitat de les nostres parròquies. Molts d'ells mig es cansen perquè de vegades també reben queixes fortes que demostren de vegades la impotència del que no té res i l'animadversió que presenten quan ningú es atén. Hi ha dones i homes que no saben què fer i reben també insults per part del pobre que no sap on anar. M'agradaria avui que tingueu en compte tots els voluntaris, a tanta gent que en tantes parròquies donen a conèixer i presenten la cara més amable de l'Església i alguna vegada reben un cop. Es ho agraïm, es animem a que cada dia tinguin més fortalesa per a estar ahí i jo us animo des d'aquests moments a que quan més gent es faci voluntària de Càritas, millor presentarem el nostre compromís amb Jesucrist i amb l'Església en general. Gràcies, voluntaris, que esteu recolzats per tots els homes i dones que des de les Càritas diocesanes, com a tècnics i com a empleats, ens apoyen. Si no fora per vosaltres, totes les nostres teories seria molt difícil posar-les en pràctica. Gràcies i endavant. Animo a molts més que sumen a aquest voluntariat tan important, tan imprescindible, de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
Moltes gràcies, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, per la seva reflexió. Seguim endavant, parlem d'un projecte concret, precisament, de Càritas diocesana de Lleida.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
avui, dia en què la diòcesi de Lleida és protagonista, volem conèixer un programa que és el d'acollida laboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, concretament una entitat vinculada a Càritas Diocesana de Lleida. Connectem amb Lleida, allà tenim la nostra companya i col·laboradora Gemma Gilabert, que conversarà durant la propera estona amb Helena Mor, que és tècnica, i amb Adrià París, prospector laboral. Tots dos, com dèiem, de la Fundació Jaume Rubió i Rubió. Lleida, Gemma Gilabert, bon vespre, benvinguda.
Avui parlarem del programa d'acollida laboral de Càritas Diocesana de Lleida. I per fer-ho tenim entre nosaltres a dos treballadors de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, que està inscrita dins de Càritas. Per tant, ens acompanyen l'Helena Mor, que és tècnica d'inserció, i l'Adrià París, que és prospector laboral. Benvinguts.
Hola. Hola.
Helena, em podries explicar què és el programa d'acollida?
Doncs el programa d'acollida laboral és el que facilita suport i acompanyament en tot el procés de recerca de feina. I va especialment dirigit a aquelles persones que es troben en una situació de major vulnerabilitat i d'exclusió social. Vale? Llavors, el programa d'acollida laboral, com ja has comentat, es desenvolupa dintre de Fundació Jaume Rubió Rubió, que és el programa d'ocupació de Càritas, i té l'objectiu, doncs, de facilitar la inserció al mercat laboral de les persones.
I exactament què s'hi fa i quins projectes inclou?
Vale. Estan inclosos diferents projectes. El principal és els itineraris personalitzats d'inserció. En aquest itinerari s'inclou sempre una primera acollida, una primera entrevista amb la persona, en el que es coneix, doncs, a fons quina és la seva situació sociolaboral, el seu nivell formatiu, la seva experiència laboral prèvia, i a partir d'aquí, conjuntament entre el tècnic i la persona que s'està atenent, es proposa un pla de treball, i aquest pla de treball va encaminat, doncs, a millorar les opcions de trobar feina i d'incorporar-se en un mercat laboral cada vegada més complex i més exigent a nivell de requisits. Què és el que inclou aquest itinerari? Doncs inclou des de coneixement dels diferents recursos ocupacionals i formatius de la ciutat, com conèixer les eines de recerca de feina, com afrontar un procés de selecció. És personalitzat en funció del que detectem en aquesta primera entrevista, decantem a la persona a realitzar unes accions o unes altres, sempre de mutu acord entre tots dos. També donem molta importància a la coordinació amb altres programes de l'entitat, amb altres programes de Càritas, com també amb agents externs. A veure, som sabedors que les persones que atenem estan en situació de vulnerabilitat i molts cops estan atenent des de diferents recursos de la ciutat. Llavors, doncs, si és una persona que també està en seguiment amb un programa d'acollida o amb un programa de vivenda o d'assessoria jurídica, doncs intentem portar aquesta coordinació per potenciar al màxim possible la inserció social i laboral de les persones que atenem. Dintre d'aquests itineraris també incloiem accions d'intermediació laboral, que això va molt lligat a prospecció, que després us explicarà el meu company, però té a veure amb posar en contacte les persones que atenem amb el mercat laboral, que puguin tenir accés a processos de selecció, a entrevistes de feina, i puguin conèixer de primera mà quins són aquests requisits del mercat laboral. I una altra pota transversal a tot plegat és la formació. El poder fomentar les competències d'aquestes persones, ja siguin competències bàsiques, com pot ser un idioma o com pot ser el maneig de noves tecnologies, com formació més de tipus ocupacional. De fet, ara nosaltres, des de Fundació Jaume Rubió, impulsem la realització de cursos en el sector de la costura, que de fet estem ara per la tercera edició d'aquest curs, i també, doncs, àmbits de neteja, que també són bastant propis i vinculats a troballes que sigui l'empresa d'inserció promoguda per Fundació. A partir d'aquí, doncs, intentem personalitzar molt les accions que es fan a aquestes persones, sabedors de que cadascú té una realitat complexa, diferent, i poder apoderar-los al màxim possible, les seves capacitats i característiques.
Molt bé. I qui integra l'equip que du a terme aquest servei?
Doncs l'equip està format per 4 tècnics i 5 voluntaris. Els 4 tècnics realitzen tasques d'acompanyament i d'orientació als usuaris, més tasques de prospecció i intermediació laboral, i els voluntaris participen de forma molt activa en diferents àrees dels itineraris i del programa, ja sigui fent formació en informàtica, col·laborant amb recerca de feina a través d'internet, col·laboren en diferents espais que, bueno, realitzen una feina molt important i sempre de manera coordinada amb nosaltres, amb els tècnics.
I quin seria el perfil de les persones que ateneu?
El perfil de les persones que atén Fundació Jaume Rubió es caracteritza per ser persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, ja sigui social i econòmica. Va molt en consonància les persones que s'atenen des del programa d'ocupació amb les que s'atenen des de la resta de programes de Càritas. Són persones les més desfavorides que de la societat, les que més suport i acompanyament necessiten. De forma més concreta, atenem molt més volum de dones que no d'homes, és un col·lectiu molt més femení, els nostres participants. També acostumen a tenir càrregues familiars a càrrec, amb importància de famílies monoparentals, i l'edat, doncs, entre uns 30 i 40 anys, perfil de joves no es tocaríem tant, a partir dels 30-35, que és el col·lectiu amb el que més treballem i amb el que més ens trobem.
I amb quines dificultats es troba el programa actualment?
Doncs les dificultats en què es troba el programa en part venen donades pel perfil de les persones que atenem. Són persones que, com dèiem abans, es caracteritzen per un perfil de competències baix, amb dificultats formatives, amb poca experiència, el qual són aspectes que dificulten una mica més encara la inserció al mercat laboral. Si hi ha una persona, doncs, que parteix d'una formació mitja i té certes dificultats, doncs quan anem una mica més enrere, les dificultats encara són més grans, no? També són persones que es troben en una situació de vulnerabilitat a nivell social, a nivell familiar, que tenen problemàtiques afegides, no únicament pel fet d'estar a l'atur, sinó que són problemàtiques, doncs, més àmplies, no? Llavors, això fa que els sigui més dificultós centrar-se moltes vegades en únicament un procés de cerca de feina o una formació, en tot aquest sentit. I d'altres dificultats venen donades pel propi mercat de treball, no? Que moltes vegades, doncs, i cada cop més, els contractes que s'ofereixen són de durada temporal, de poques hores, amb la qual pot dificultar que les persones que atenem assoleixin una independència econòmica, una estabilitat familiar, que es desenvolupin projectes personals, doncs, de familiars, sobretot si es tracta de famílies amb nens a càrrec, que a nivell de despeses i tot, doncs, sempre són més elevades, i hi ha altres problemàtiques que poden associades. Aquestes serien les principals dificultats. Mm-hmm. I després també un repunt pot ser de persones en situació administrativa irregular, que també, doncs, tenen necessitat a nivell de poder insertar-se a nivell social i laboralment, i sí que es detecta, no?, els diferents programes que hi ha més demanda d'un servei d'acompanyament a cerca de feina.
Mm-hmm. Abans hem parlat també de la prospecció. L'Adrià ens en pot parlar una mica.
Sí, molt bé. Bueno, la paraula prospecció és una paraula molt àmplia, no? Segurament quan parlem dins del programa d'ocupació de Càritas, de la Fundació, parlem de prospecció empresarial. La prospecció empresarial vindria a ser una mica captar empresaris i autònoms que estan buscant en material de selecció de personal, tenen algunes necessitats, i aleshores nosaltres des de la Fundació, doncs, intentem solucionar aquestes necessitats a través de poder derivar alguns perfils que els hi siguin associats a la feina que puguin realitzar l'empresa, no?
Mm-hmm. I els objectius que es volen assolir duent a terme la prospecció, quins serien?
Sí, bueno, dins de l'equip de prospecció tenim dos pilars fonamentals i un transversal, que jo crec que és comú a tota la Càritas diocesana de Lleida, que és la sensibilització. Al treballar dins d'empresa privada, doncs, hem de parlar de responsabilitat social corporativa i on anem. I després els dos pilars principals que tenim, doncs, un d'ells és la prospecció empresarial, que ens diferencia a nosaltres d'altres entitats que fan prospecció empresarial. Bé, que nosaltres tenim un treball molt fort amb la persona, no? És a dir, totes les persones que nosaltres acabem derivant en una empresa són persones que estan treballant dins d'algun programa de Càritas, i per tant això ens dona uns coneixements sobre ella superior al que puguin tindre entitats. I a l'hora de fer el triatge per poder derivar en una oferta, doncs també, no, aquest triatge és molt més complet. I després el seguiment. Un cop derivem a les persones, derivem els currículums, nosaltres no som com un ETT que ens en oblidem, sinó que fem un seguiment tant amb l'empresa com al treballador, del procés de selecció, si es realitza l'entrevista, com ha funcionat l'entrevista, i si finalment hi ha contractació, doncs fem a veure aquesta relació empresari-treballador, com està funcionant els principals mesos, no?, per veure si hi ha alguna cosa que s'ha de millorar o no. I després tenim per últim el segon pilar, que és la captació de socis, que, bueno, evidentment, com he comentat abans, si estem treballant amb el sector privat, per a nosaltres és vital que hi pugui haver algun finançament que no sigui únicament públic, no? Per tant, creiem que si volem canviar la societat, el sector privat ha de participar-hi sí o sí, i nosaltres oferim a la gent, empresaris o autònoms que vulguin ser socis, els oferim el ventall de programes que tenim dins de Càritas, i aleshores poden participar de forma general o poden participar analitzant, o si se sensibilitzen més amb un programa, poden participar directament amb un programa, i de la mateixa forma que donem resposta al finançament públic, doncs també el donem al finançament privat, és a dir, total transparència, i que l'empresari, l'autònom o la persona que vulgui participar o fer-se soci, sapiguen què s'ha destinat els seus diners i quines repercussions ha tingut aquesta participació.
Uh-huh. I qui forma l'equip de prospecció?
Bé, l'equip de prospecció el forma un tècnic de la Fundació, que sóc jo mateix, i després tenim dos tècnics de Càritas Lleida que toquen, pues, tant la sensibilització com el comerç just, no? Tot àmbit del treball. Després tenim l'administrador, i per últim tenim un voluntari que és el que ha iniciat tot el procés de prospecció i que, com a la casa de sent habitual, la participació dels voluntaris és molt activa, no? I me deixo un tècnic de troballes que és l'encarregat de fer que les persones que estan dins del mercat protegit, no?, com és a l'empresa d'inserció de troballes, puguin donar el salt dins del mercat ordinari normal.
I quins resultats ha aportat la prospecció?
Bé, doncs, analitzant els resultats des de l'abril de l'any passat, doncs, hem pogut contactar amb 111 empreses de Lleida i província, hem tramitat unes 40 ofertes de feina, llocs de treball, se'ns n'han ofert 125 llocs de treball, en diferents àmbits, sobretot molts d'ells són d'agricultura, campanya d'estiu. Hem enviat més de 200 currículums amb aquestes ofertes i, bueno, el número de contractats, doncs, actualment ronda els 20 contractacions.
I no sé, amb quines dificultats us trobeu també dintre d'aquest programa?
Bé, sí, bueno, dins de la ciutat de Lleida ja sabem que predominen molt la petita i la mitjana empresa, per lo tant, llocs de treball amb moltes d'aquestes empreses són molt limitats o són molt estructurats, per lo tant no hi ha massa moviment per poder buscar selecció de personal, i després sí que és veritat que hi ha una varietat d'institucions bastant grans que també fan aquest treball de prospecció, per lo tant hem de vigilar de no aixafar-nos i no acumular a les grans empreses que tenim a Lleida, no? I, per últim, les ofertes, no? Les ofertes que ens arriben cada cop són amb perfils més elevats i, aleshores, això ens dificulta una mica el perfil que tenim nosaltres. A vegades no és l'adequat per les ofertes que ens estan arribant a la Fundació.
Quan dius perfils més elevats, que demanen més,
sí,
més,
bueno,
coneixements.
Sí, actualment les empreses estan demanant perfils, més formació, el tema del català també és important i nosaltres, com que treballem en un sector immigrant, pues, nos limita bastant, i aleshores pues, ens complica, no? Perquè realment nosaltres sempre treballem amb el filtratge que et comentava abans. Si a mi una empresa m'està demanant una persona que sàpiga català i que tingui una formació específica, el que no faré jo és derivar-li a algú que no tingui aquesta formació. Llavors ens trobem amb que molts perfils no donen a les ofertes que ens arriben.
I com creieu que hem de ser una mica...
Sí, bueno, no? Això es treballa amb la sensibilització, evidentment, a través de la sensibilització.
Intentar que hi hagi més empreses que potser coneguin aquest
evidentment,
servei.
Bueno, evidentment, i les empreses que sàpiguen que estan contactant amb Càritas, doncs ja saben les dificultats que té Càritas, i aleshores si tenen ganes de participar en la part de prospecció i en la part laboral, doncs ja saben que segurament hauran de tindre un altre baròmetre, no?, davant dels usuaris que els hi puguem enviar.
Molt bé. No sé si volíeu afegir alguna cosa...
Tot bé.
Tot correcte. Doncs us dono les gràcies per haver vingut i us animo a continuar treballant.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies, companys i companyes de Càritas Diocesana de Lleida, per aquesta estona que hem compartit avui des de la veu de Càritas a Ràdio Estel amb Helena Mor i Adrià París de la Fundació Jaume Rubió i Rubió. Seguim des d'aquí a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
és notícia.
La Comissió Episcopal de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola i la Fundació Pau VI van organitzar a Madrid per als dies del 10 al 12 de setembre, la setmana passada, unes jornades de formació amb el títol Els joves present de la societat i de l'Església, amb una participació de 80 persones arribades a diferents bisbats espanyols. El d'Urgell hi va ser present amb Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas.
La conferència inaugural va anar a càrrec del salesià Rosano Sala, que és secretari especial per al proper sínode dels bisbes sobre els joves, amb el títol del sínode Un signe d'esperança per a la joventut, on va oferir una perspectiva a tot el procés sinodal fins al dia d'avui, destacant la participació d'uns 200.000 joves d'arreu del món en les consultes obertes que es van adreçar a aquest col·lectiu i que s'han tingut presents per incorporar en la documentació dels pares sinodals. Després, a partir de l'Instrumentum Laboris, del sínode, va anar desenvolupant els temes emergents de pastoral social que hi són recollits. Especialment va subratllar l'atenció que cal tenir envers els joves pobres de la nostra societat i de les nostres comunitats parroquials. Altres ponents de les jornades de formació van ser el sociòleg Juan María González en Leo, el salesià Jesús Rojano, director de la revista Misión Joven, la religiosa de la Companyia de Maria Alicia Ruiz, col·laboradora de la revista Salterrae, i el director del Departament de Pastoral Juvenil de la Conferència Episcopal Espanyola, Raúl Tinajero, prevere de Toledo, que va parlar de la relació que hi ha entre la doctrina social de l'Església i la pastoral juvenil.
Es va inaugurar el divendres dia 14 la llar d'acollida Les Margarides, un nou projecte promogut per Càritas Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia i que intentarà donar resposta a fins a 3 persones en situació de sense llar. Es tracta d'un equipament de mitja o llarga estada per a persones en especial situació de vulnerabilitat social que s'ha pogut fer realitat gràcies a la parròquia de Sant Sadurní, com també d'empreses, institucions i ciutadans del municipi.
L'habitatge on estarà ubicat el nou projecte era un pis de la parròquia de Sant Sadurní que es destinava a activitats parroquials i del barri i que ha estat cedit a Càritas per la parròquia per poder engegar aquest nou projecte que intentarà donar resposta a les problemàtiques que es deriven de la manca d'habitatge en les persones que estan en situació de sense llar. El pis formarà part de la xarxa d'equipaments del programa de sense llar i habitatge de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que el 2017 va beneficiar més de 220 persones en els diversos pisos socials i pisos compartits i prop de 300 persones en el centre d'acollida Abraham per a homes sense llar de Vilafranca del Penedès. La llar de les Margarides se sumarà a 6 pisos compartits que ja estan en funcionament en municipis com Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Molins de Rei, Sant Climent de Llobregat i el Prat de Llobregat. Per iniciar l'acte d'inauguració, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, es va encarregar de la benedicció del nou pis compartit i tot seguit va ser el torn per als diferents parlaments.
I Ecosol, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona, la Fundació Drissa, destinada a millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties mentals, i la Fundació Maxirgu, del grup Fundació Ramon Noguera, entitat d'economia social que gestiona centres i serveis amb l'objectiu de generar ocupació i inserir persones amb discapacitat, van signar, totes tres, divendres, dia 14, a Girona, l'acord de col·laboració amb l'obra social La Caixa per posar en marxa el projecte Segones Oportunitats, centrat en la inserció al mercat laboral ordinari de persones en situació d'exclusió social i també gent amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental que treballen actualment en un centre especial de treball, en una empresa d'inserció o que estan desocupades. El projecte té previst acompanyar fins a 35 persones que estan en alguna d'aquestes situacions.
Per aconseguir aquest objectiu, les entitats signants tenen previstes diverses accions, com ara l'inici de la nova línia d'activitat conjunta Rellegim i de recollida de roba de segona mà, l'acompanyament i formació específica per a l'adaptació dels llocs de treball, la gestió d'una borsa de treball per a l'empresa ordinària i la creació i modernització de llocs de treball protegits. Les 35 persones participants rebran formació en mòduls teòrics i pràctiques professionals, a més de tallers de competències i coaching, entre d'altres, amb l'objectiu de facilitar-los l'accés i la permanència al mercat laboral obert, un dels drets fonamentals de les persones.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
El voluntariat del qual ens parlava abans el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, és molt important que es concreti en projectes i en realitats concretes. És el cas del que ha passat darrerament a Tremp. En aquesta localitat del bisbat d'Urgell s'ha posat en marxa la Càritas parroquial i el primer voluntari és el testimoni que ens acompanya avui. Ell és Joan Pujol i el tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Senyor Joan Pujol, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bon vespre. Com estem?
Molt bé, com està vostè?
Bé, també.
Bé, primer de tot, què fa vostè com a voluntari a Càritas Tremp?
Com a voluntari, bé, jo no sóc el primer, fa molts anys que hi ha voluntaris treballant a Càritas Tremp i a Càritas Urgell. El que passa que farà doncs, un any, que ara a l'octubre, farà un any que es va obrir un nou centre d'atenció en la que hi ha doncs, una treballadora social i s'han engegat diferents projectes. I jo estic en un dels projectes que és en col·laboració amb la residència d'avis i ara també aquest curs amb el propi hospital. Què hi faig? Acompanyar els avis en aquells espais en què pues, tenen hores que no saben massa què fer. Uh-huh. Que estan doncs, o mirant la televisió o passant les hores. Aleshores, doncs, hi fem un voluntariat d'acompanyament en el que, doncs, des de, què sé jo, l'altre dia jugàvem a endevinar paraules i doncs, un altre dia serà, quan fa un bon temps, el que no té família o que la té molt llunyana i no pot veure-la massa sovint i va en cadira de rodes, però el treus a passejar pel poble. Després, doncs, què sé jo, les actes que es fa a la pròpia residència, doncs, ajudar a moure el personal, la gent que no es pot moure massa, que no té mobilitat pròpia, doncs, bueno, contribuir a tot això. Aquesta és la nostra feina, doncs, de participació. Uh-huh. També tenim més projectes, tenim ganes doncs, de fer unes trobades més ja en plan de xerrar més de temes. Aquí hi ha doncs, bueno, la possibilitat de la vida creixent o altres coses.
Uh-huh. Per tant, hi ha noves realitats i noves possibilitats d'atendre les necessitats que hi ha concretament en aquest cas a Tremp. Joan Pujol,
sí, sí, sí,
acompanya persones grans. I què significa per a vostè ser voluntari de Càritas?
Bueno, per mi és posar en pràctica el que, de fet, em mou, que és la fe, no? És a dir, jo no ho faig, diguem-ne, per un sentit exclusivament altruista, sinó perquè penso que, des de la meva pròpia manera de pensar i de creure, ho he de materialitzar d'alguna manera. Però, a més, em trobo en una realitat doncs, que per mi cada dia és més evident, que quan més dones, més reps. És a dir, tu vas potser primer amb una intenció d'ajudar molt, però quan rememores o revises el que has fet, te n'adones que has rebut molt més del que has donat. Mm-hmm. És un efecte com a molt curiós i jo crec que és el petit miracle del treball voluntari. Mm-hmm. No crec que sigui exclusivament del treball voluntari creient, jo crec que això ho afirmaria qualsevol voluntari que faci una acció en favor dels altres.
I acció en favor dels altres, com efectivament vostè diu, es pot fer de moltes maneres, però des de Càritas té un contingut molt integral, molt variat, i com vostè diu, doncs, les persones grans poden ser ateses de moltes maneres. Ha parlat del moviment de vida creixent i també d'altres opcions. Bé, i des de quan està concretament vostè fent de voluntari?
Jo porto, bueno, des que es va obrir el centre, bàsicament porto un any, però, de fet, jo visc a Tremp des de fa relativament poc, però en altres espais i en altres llocs també ja ho havia treballat.
Estem parlant amb Joan Pujol, voluntari d'un nou centre de Càritas a Tremp, dins la diòcesi d'Urgell. Senyor Pujol, el fet que sigui un centre nou no vol dir que abans no existís un treball. És a dir, d'alguna manera, el que s'ha fet és pujar un tren en marxa, oi?
Exacte, sí. Jo crec que és ampliar possibilitats, és incorporar una persona en aquest en aquesta circumstància concreta, que és la Marian, que ens fa doncs, aquest gran servei professional com a treballadora social d'organitzar-nos a tots i d'impulsar els projectes i els programes i atendre directament a les persones des d'aquesta vessant més tècnica i més adequada, de comú acord amb totes les altres assistentes, tant del Consell Comarcal com d'altres entitats. I és en aquesta perspectiva que Càritas obre una nova porta a oferir més possibilitats i a concretar millor el que de sempre ha estat Càritas, que és el servei de la ciutat, en concret de Tremp, i d'allà on està.
I a Tremp han augmentat especialment les necessitats que pot tenir la gent gran? S'ha detectat aquesta problemàtica com una realitat que feia necessària aquesta acció?
Bé, de fet, la part doncs, d'atenció a la gent gran està complementant el que és ja la residència Fiella, que evidentment doncs, té molts anys, té més de 150 anys, si no recordo malament, d'existència, i que també ha anat renovant constantment doncs, la seva forma d'atenció. I aquest suport que Càritas està fent a la pròpia residència, els avis ho estan agraint molt perquè bueno, també doncs, els professionals tenen els seus horaris, nosaltres complementem moments en el que potser els avis no tindrien doncs, l'assistència dels professionals de la casa. No? Mm-hmm. Jo penso, per exemple, doncs, que com no sé, fa uns dies, un parell o tres de dies, s'ha celebrat el dia de l'Alzheimer, no? Que, bueno, que és aquesta capacitat d'anar treballant i d'anar fent servir el cervell permet doncs, que tot això pugui com, diguem-ne, amortitzar un tant els seus efectes i en aquesta idea també estem col·laborant. No? Vull dir que no fem cap cosa especial, però ho fem de comú acord amb els treballadors de la casa.
Ara mateix a Tremp segur que hi ha molta feina per fer, com en molts altres llocs, amb la gent gran.
Sí. Des d'aquí voldria doncs, cridar una mica a la població, perquè bueno, aquesta feina no la podem fer només unes quantes persones, crec que hem d'anar fent de forma més conscient tots plegats. A la pròpia residència doncs, hi va moltes famílies, perquè hi tenen gent, perquè és una residència gran de 150 persones, i jo crec que a poc es va veient doncs, que anem donant aquesta presència doncs, gratuïta, que és el que jo crec que ofereix la millor medicina de tota la necessitat de la persona, sobretot adulta, de tota persona, però la persona adulta que cada vegada es pot sentir més indefensa, aquest servei gratuït que inicialment fa obrir els ulls, fa veure després doncs, que no sé, algun avi que fins i tot doncs, viu a la residència, però que encara el veus pel carrer, quan et veu pel carrer, hola Joan, què tal? I bueno, doncs jo crec que és això.
Hi ha més voluntaris actualment fent aquest servei que fa vostè també a Tremp?
Sí, som uns quants, però reclamaríem més persona per poder oferir més. Uh-huh. Nosaltres ens agradaria poder-hi ser presents cada dia, però no tenim suficient persona per garantir la presència diària. La tenim limitada uns dies a la setmana perquè no tenim més gent que ho pugui fer, no? Si bé sap la residència que quan és necessari trenquem els esquemes i anem a les zones que faci falta.
Uh-huh. Avui el testimoni de la veu de Càritas a Ràdio Estel és el de Joan Pujol, voluntari de Càritas a Tremp. El que vostè fa i pot fer molta gent, segur que és un servei que va molt més enllà de la mateixa companyia. El perfil de persones grans als quals vostè acompanya és divers, té possibilitat de parlar, de xerrar, de comentar o escoltar habitualment els qui acompanya?
I tant que sí, habitualment sí. A veure, a la residència hi ha persones amb més i menys capacitats o amb capacitats doncs, de mobilitat més reduïda o més àmplia, i alguns doncs, plenament autònoms. Nosaltres, bàsicament, el dia a dia el fem amb les persones que tenen capacitat d'alteritat, és a dir, que encara que potser estiguin en una cadira de rodes, però tenen el cap ben clar per entendre'ns. Uh-huh. En aquest sentit, doncs, bueno, la possibilitat o no de servei d'atenció a persones que tenen les capacitats molt reduïdes queda en mans més de professionals, lògicament.
Uh-huh. Evidentment que la feina és necessària, tant la dels voluntaris com la dels professionals. Una última qüestió que, per anar acabant, li vull plantejar a Joan Pujol és des de quin moment va veure la necessitat de fer de voluntari de Càritas? Un cop va veure que en un moment de la vida potser podia reservar-se una mica més de temps a la setmana?
Sí, bé, jo fa molts anys que faig coses de tipus voluntaris, de més o menys de sempre, però bueno, des de fa un temps que degut també a la situació personal de jubilació, pues, disposo de més temps. En aquest sentit, puc aportar una disponibilitat que abans no tenia.
Uh-huh. Per tant, és veure que es pot donar més, potser, que en altres moments i es fa el que es pot, no?, dintre de les possibilitats de cadascú.
Sí, sí, no, i a veure, no és només en aquest servei, diguem-ne, concret, sinó que des de Càritas també saben perfectament que si cal fer alguna altra cosa, doncs només cal agafar el telèfon i trucar i ens mobilitzem per al que sigui.
Uh-huh. Trem, quants habitants té, més o menys?
Passa una mica de 6.000, si no estic equivocat.
Molt bé, doncs encara és petit, però no tan petit, és a dir, que ja són uns quants.
És capital de comarca, té sí. un hospital que és de capital de comarca, també, i per tant, doncs, aquesta residència, ja dic, té 150 avis residents allà, i després, doncs, jo crec que també en els nostres plans està d'atendre persones que puguin estar, doncs, en aquest sentit des de casa i ens pugui, així que se'ns conegui més i es conegui més a fons tot això, poder també prestar aquest servei, doncs mira que una família, pel que sigui, conegut meu o no, doncs té una necessitat per dos o tres dies que una persona gran s'ha de quedar sola, poder-la acompanyar. Si volen, doncs també, evidentment, ho podem fer.
Mm-hmm. Moltes gràcies. Potser un últim favor que li volem demanar a senyor Joan Pujol és un missatge per als qui ens escolten. Què els diria per presentar la feina de Càritas i d'alguna manera, recordar la seva aportació positiva a la societat?
Jo crec que el voluntariat de Càritas el que porta és la idea de que donar obre la porta a rebre molt més del que un espera. Uh-huh. La gratuïtat és molt productiva per la pròpia persona, fa créixer molt. Uh-huh. Sé que vivim en un món en què doncs, fer aquest primer pas de trencar la certa por o barrera o de defensiva de cara doncs, a donar-se als altres costa una mica, però per experiència personal i col·lectiva dels que més o menys molts voluntaris que conec hem parlat, jo crec que a la que es trenca aquesta barrera i un fa aquest pas de donar quelcom gratuïtament als altres, el seu cor s'eixampla i és capaç de fer el que inicialment era impensable de fer.
Doncs, Noé, moltes gràcies. Ens quedem amb aquesta idea. Donar obre la porta a rebre molt més del que cadascú espera. Això és el que ha experimentat vostè i segur que molts voluntaris i voluntàries, alguns o molts d'ells ens estan escoltant. Que vagi molt bé. Felicitats per aquesta feina d'acompanyament a gent gran a Tremp. Senyor Joan Pujol, una abraçada i fins una altra. Que vagi bé.
Fins una altra i de vostè i gràcies per la bona feina que esteu fent des de Ràdio Estel.
Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Hem començat la setmana en què s'inaugurarà concretament aquest dimecres el curs acadèmic a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que inclou la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí i els instituts superiors. La lliçó inaugural d'aquest any la pronunciarà a partir d'un quart de 12 del matí a l'Aula Magna del Seminari de Barcelona, al carrer Diputació 231, Xavier Morlans, que, entre altres coses, és sacerdot, professor de teologia fonamental i també cantautor de música d'inspiració cristiana. Avui li volem agrair la seva feina acadèmica i també social, perquè està molt implicat ara ja com a vicari de l'Església de Santa Anna en l'hospital de campanya que ara fa un any i mig aproximadament es va obrir cada dia de 8:45 del matí a 8:45 del vespre amb les portes obertes per escoltar molta gent que necessita menjar de vegades, però també i sobretot companyia i escolta. El Dóna'm d'aquesta aigua és una de les seves cançons de referència i avui, amics oients, en aquest dia de la Mercè, la compartim amb vosaltres des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Dóna'm d'aquesta aigua, amb l'aigua viva. Jo tinc set de vida i d'amor. Jo tinc set de Déu, espera en Déu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
I en els últims instants de la veu de Càritas d'avui us expliquem breument que el cardenal Joan Josep Omella ha expressat aquest matí el seu desig que els catalans no caiguin en la temptació de la divisió, de la confrontació i de la imposició de les pròpies maneres de viure i de construir el món. En forma de pregària i durant l'homilia de la missa pontifical de la Mercè, l'arcabisbe de Barcelona ha fet una crida a buscar i afavorir tot allò que permeti viure en comunió, en respecte i en pau, alhora que ha elogiat la tasca que els mercedaris, amb tots els seus carismes i les seves obres socials, han desenvolupat aquests 800 anys, coincidint precisament amb aquesta commemoració. L'Orde de la Mercè ajuda, recordem-ho, moltíssimes persones excloses, marginades i, segons ha dit també el cardenal Omella, deprimides. Escoltem un fragment d'aquesta homilia en què parla de la necessitat de pau, respecte i no fomentar la confrontació.
Demanem pau i tranquil·litat per al nostre món i de manera especial per al nostre país. No permetis que ens avergonyim mai de la nostra fe cristiana. No permetis que caiguem en la temptació de la divisió, de la confrontació, de la imposició de les nostres maneres de veure i de construir el món.
L'agenda.
Aquest dimecres, des de les 5 de la tarda i fins a 6:45, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, situada a la plaça Nova número 1, es farà una sessió informativa sobre voluntariat.
Dijous, als Serveis Generals de Càritas Espanyola a Madrid, es farà la jornada de treball confederal de Càritas Espanyola, en la qual es treballarà el Pla Integral d'Acció amb Persones Migrants i Refugiades.
I dilluns vinent al matí es reunirà a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels 18 de Barcelona, on hi ha la Tarraconense, la Comissió Permanent de Càritas Catalunya. Com ens deia avui en el pensament del dia, tant a les 8 del matí com a les 6 d'aquesta tarda, Armand Puig, Santa Tecla va ser, per dir-ho així, la primera ciutadana de Tarragona. La recordem perquè ahir era precisament la festa major de la patrona de Tarragona. Santa Tecla, deixeble de Sant Pau, una dona que és referència per entendre els primers anys i els primers segles del cristianisme, també el de la caritat a casa nostra. Us desitgem, amics oients, també que acabeu de passar un bon dia, una bona festa de la Mercè avui, festiu a Barcelona i en alguns altres llocs de Catalunya, que la princesa de Barcelona no només protegeixi aquesta ciutat, sinó també a tots i cadascun de nosaltres. Bona setmana, la veu de Càritas torna dilluns vinent, que serà ja 1 d'octubre. Adéu-siau!
Ràdio Estel. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la 1 del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits. Perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la 1 del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel.